S'hi ha extremat l'alerta, de fet a Nova York. Un home de 25 anys ha estat detingut i imputat per un delicte de suport material a l'Estat Islàmic acusat de preparar un atemptat contra civils. Segons el Departament de Justícia nord-americà, el sospitós planejava un atemptat contra un restaurant de Rochester, a la ciutat del Gratacels, durant la nit del Cap d'Any.
Així arribem a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem amb més informació a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un dia qualsevol compres el pa, prens un cafè o compres un diari. Saps que per molt menys soluciones un problema de tots? El tractament de residus urbans només costa a cada ciutadà de Mallorca una mitjana d'11 cèntims al dia, sense increment en 5 anys. A més, dones feina a persones desafavorides, generes energia renovable i moltes coses més. TIRME. Orgullosos del que fem.com.
IB3, Déu Nadal.
Arriba ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona? Sona.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
12 i 6 minuts, avui no fem desconnexions insulars. Tot el programa es dirigeix a les Illes Balears. És un dia de festa i el volem compartir amb tots vosaltres, els oients d'IB3 Ràdio. Si us acabeu de despertar, bon dia. Si acabeu de sintonitzar la ràdio de les Illes Balears, gràcies per la vostra fidelitat. Al llarg del programa hem estat fent un pack d'anàlisi de balanç de l'any que hem deixat enrere i apuntam algunes de les qüestions que seran notícia al llarg del 2016. Ara també ho farem, per això saludam el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García. Bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
Bon any, igualment també a vostè. Per què hem de recordar i per què serà recordat el 2015?
Bé, per nosaltres, el 2015 ha posat de manifest que inclús després de 4 temporades turístiques de rècord de visitants, és insuficient per reduir un atur que comença a ser estructural i que ja no és de conjuntura de la crisi, d'una crisi que estan patint. En plena temporada han tingut 55.000 aturats registrats, el que posa de manifest que per arribar a aconseguir una plena ocupació tenim que modificar el nostre model de creixement. Un model que està basat en una temporada turística que du contracte de temps parcial, on el frau és molt fàcil de dur a terme, i per tant és un model que du a la precarietat laboral, que no resol el problema de la desigualtat i de la pobresa laboral. Perquè hem de recordar que aquí a les Balears tenim treballadors i treballadores que inclús tenint una feina no poden mantenir les seves famílies, i per tant la devaluació salarial que hem patit tots, perquè especialment els que estan sotmesos a aquest tipus de contratació pues no s'ha resolt.
També aquest 2015 és història molt recent, no cal anar gaire enrere. Hem destacat, entre d'altres, qüestions referides a laborals, que no pot ser d'altra manera, el pla contra l'explotació laboral que va iniciar el govern i que en les darreres setmanes hem conegut també la detenció de diverses persones, diversos empresaris, que formarien part d'una presumpta trama, una presumpta xarxa d'explotació laboral que als municipis de Palma i Marratxí ha acabat amb el tancament de diversos locals. Ja dèiem, són qüestions molt recents encara.
Sí, el que dèiem és un model de creixement, de bones frau, és molt fàcil. A més, la reforma laboral jo crec que ha facilitat molt que el frau a la contratació pues, sigui molt, molt fàcil, no?, dins un model de serveis com el que tenim. En el final també hem de dir que no és just que posar dins del mateix sac a tots els empresaris. Jo crec que la trama aquesta de corrupció que s'ha desmantellat ara no té res que veure amb la majoria de l'empresariat d'aquestes illes, i ho vull posar de manifest. Ara bé, sí que és vera que els tipus de contratació, que ja és molt habitual a la nostra economia, pues pugui dur a que el frau sigui molt fàcil de dur a terme.
També el 2015 serà recordat per les diverses convocatòries electorals que s'han produït i pels canvis també que hi ha hagut al capdavant dels executius. Això penseu que pot d'alguna manera interferir en el creixement, en la consolidació de la recuperació econòmica, en dotar de major estabilitat els llocs de feina, de posar punt i final a l'estacionalitat? Ja sabem que són moltes qüestions.
Bé, hi ha hagut canvis. Jo crec que la ciutadania el que ha penalitzat és precisament la sortida de la crisi que duia l'anterior executiu, no? Les mesures d'austeritat que s'han duit a terme, pues, evidentment la ciutadania ha causat un rebuig, i això és el que han manifestat. Jo crec que hi ha un canvi en la manera de fer. Jo crec que inclús hi ha un canvi en la manera de dir les coses. Les paraules diàleg i consens comencen a aparèixer ja com habituals dins el vocabulari dels polítics, i crec que això pot ser bo, no?, de cara en aquest 2016, on sense cap dubte haurem d'anar cap a un pacte per l'ocupació, per poder sortir d'aquesta situació i poder dur mesures que millorin la qualitat de l'ocupació, i sobretot un pla estratègic que modifiqui el nostre model productiu i el nostre model de creixement.
Aquest ha de ser, per tant, l'objectiu del 2016. Alguna altra proposta?
Jo crec que aquesta és fonamental, és a dir, un gran pacte per l'ocupació on posem en marxa les eines que tenim i que l'anterior executiu havia deixat suspeses, com pot ser CES o com pot ser la mesa de diàleg social. Jo crec que amb aquestes eines hem de començar a construir un nou model de creixement on puguem desestacionalitzar, puguem diversificar, puguem qualificar i on puguem estar tots representats, treballadors, empresaris i el conjunt de la societat d'aquestes illes.
José Luis García, secretari general de Comissions Obreres, gràcies per participar en directe al Faristol d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i molt d'anys.
Igualment, molt d'anys. També li donem el següent convidat, Pere Ollés, president d'ARCA. Molt bon dia, feliç any.
Bon dia, molt d'anys a tots, i sí, que tinguem un 2016 ple de cultura i de patrimoni.
I tant que sí, perquè de moment el balanç de l'any que hem deixat enrere és bo, és positiu pel que fa a la cultura i al patrimoni.
Bueno, això sempre hi ha coses bones i coses positives i coses que no ho són, o sigui que tenim elements, com tu has dit ara molt bé, l'altre convidat, hi ha uns canvis polítics que han deixat un mapa
nou panorama.
Un panorama nou també en el camp de la cultura i també en el camp del patrimoni. Venim d'uns anys allà on pràcticament la cultura era molt inexistent o hi havia poca despesa, i ara veurem, crec que aquests governs d'ara, tant a nivell municipal com Consell Insular com Govern Balear, tenen ja per davant un pressupost seu i hauran de dur endavant les polítiques i de patrimoni i de cultura que troben que sí que se poden dur, i per tant serà el moment, enguany serà, per dir-ho així, l'hora de la veritat, jo crec, en tot el que fa referència tant a el que és política de museus, d'arxius que corresponen al govern, com en les biblioteques, també en qüestió de patrimoni històric dels Consells Insulars, veure principalment pel que fa a Mallorca les declaracions de Vic i de bé catalogat que se duran a terme, la política a nivell d'arqueologia, d'impulsar les excavacions, impulsar els estudis de patrimoni i, sobretot, a nivell municipal, les catalogacions. Les catalogacions municipals són molt desiguals a Mallorca i nosaltres sempre hem dit que és urgent, urgentíssim, que totes les administracions se posin d'acord i se posin a fer feina juntes per tenir un bons catàlegs de patrimoni municipal. Si tinguéssim un bons catàlegs de patrimoni municipal, moltes de les lluites i batalles que llavors tenim ja vendrien de qualque forma donades, perquè ja els catàlegs solventarien aquests problemes, entre moltes altres qüestions que aventura mos poden sorgir. No?
Clar, i de fet estareu d'acord que són qüestions aquestes darreres que venen d'enrere, que no és ara, però sigui com sigui, per on hem de començar? Quines han de ser les prioritats?
Bé, jo crec que a nivell de Consell Insular i d'Ajuntament la prioritat és aquesta, és a dir, propiciar uns catàlegs de patrimoni locals, municipals, que siguin el més ràpids possibles i el més correctes possibles. És a dir, s'ha de fer una feina ben feta, amb equips professionals, i s'ha de tenir molt clar que és a cada municipi el que val la pena protegir i mantenir, amb un criteri d'avui en dia. Per tant, ja no és només aquell gran casal que tots els pobles allà, o els grans casals de Palma, que ens podem imaginar, els grans casals de Patis. Hi ha moltes més coses a protegir. I s'ha de pensar també, que això se diu molt, els polítics d'avui en dia ho diuen molt, però s'ha de materialitzar en sos elements paisatgístics. Mallorca té uns elements paisatgístics que conformen patrimoni natural i patrimoni cultural que són molt importants. Però això s'ha de tenir, de qualque forma, espinzellat. S'ha de tenir catalogat, s'ha de tenir fitxat, s'ha de tenir descrit, i tothom ha de saber que s'ha d'atendre. I jo crec que aquesta, finalment, és la prioritat número 1, que això, en el cas de Palma, si parlem de Palma, se veurà molt clar en el PGOU, en el pla general, que se diu que se vol impulsar. Aquest pla general d'ordenació urbana, una de les potes importants és el patrimoni. Palma, el centre històric de Palma, és vital per Palma. I, per tant, el pla general haurà de dir que és el que pensa de respecte a totes les grans zones del municipi, però també del centre històric. I ja podem lligar també amb un tema molt important, que és el centre històric de Palma de cara en el turisme. Com ho gestionem, com enfrontem aquesta avalanxa turística en determinats dies, en determinats mesos, com una ciutat com Palma pot seguir vivint i pot seguir i pot produir també i pot donar vida econòmica també a Palma i a Mallorca. Jo crec que aquestes són un dels temes que la gent pot ser que digui, bueno, això fa anys que en parlam. Sí, fa anys que en parlam, però és que ara ja és una urgència.
Hem assistit durant el 2015 a diverses manifestacions per part d'Arca, manifestacions contràries a diverses decisions. Heu defensat que es poguessin mantenir, que es millorés la inversió també d'espais remarcables dins la mateixa ciutat de Palma. En podrien destacar, entre moltes d'altres, la protecció que ha quedat a l'aire del monument de Sa Feixina. Es podria produir l'enderrocament, l'esbocament d'aquest monument a la zona ja d'Imal Parc de Sa Feixina, el monument al creuer Balears. També hem assistit darrerament a la votació per la instal·lació, el manteniment de terrasses al passeig del Born. Ha estat enguany també l'any de la destrucció de les tasques de destrucció d'enderrocament de Can Bibiloni. Heu demanat també, heu denunciat l'abandonament del convent de Sant Jeroni, també heu denunciat la publicitat excessiva de la façana de l'edifici modernista de Can Corbella. No heu aturat?
Sí, sí, sí.
I només hem fet 5 cèntims, eh?
Sí, tu has fet 5 cèntims de la nostra feina. Estic, quan tu mira enrere, se mira de que amb un grup de 10 a 12 persones, més una cinquantena de col·laboradors, puntual se pugui fer tanta feina i tantes accions. Nosaltres sempre dèiem el mateix, és a dir, cada arca ha vist moltes, per dir-ho així, batalles de protecció guanyades i algunes, evidentment, perdudes. Ses perdudes els certificam, en certa manera, feim de notaris públics per certificar-les juntament amb els mitjans de comunicació, per suposat amb tots vosaltres, que em feis ressò. Lo de Can Bibiloni és precisament un dèficit de mala catalogació del catàleg de Palma. A finals d'una legislatura i, bueno, no va poder ser. Per això prenim de les lliçons i ara deim posar en fil a la cua a ses coses que realment tenen llarga durada. De la feixina voldria dir que, clar, no mos agradaria haver de certificar que el 2016 és l'any de la destrucció de la feixina. Després de les declaracions o de les manifestacions del Consell Insular, pareix que serà així. Però realment el que és molt trist és pensar que un monument que a qualsevol altra ciutat d'Europa, per no dir del món, s'hauria mantengut sense problemes i s'hauria explicat i hauria servit com un patrimoni per explicar a la nostra gent aquesta part de història, aquí pareix que defensar això és una diablura o és una cosa demoníaca. I això és molt trist, pensar que el 2016 encara hem de justificar els valors del patrimoni i que les pedres no tenen, no estan sotmeses a ideologia, que les pedres se traspassen la ideologia, unes pedres que fa quasi 70 anys o 80 anys que estan, ben igual que els casals, ben igual que les iglesias, ben igual que els monestirs, que ja avui en dia tenen un valor patrimonial per més amunt, més enllà de qui ho va fer, qui no ho va fer, si allò va ser en el seu moment polèmic o no. Basta veure elements patrimonials avui indiscutibles com la pedrera a Barcelona, clar, va ser objecte d'una gran polèmica i se deia fins i tot la pedrera a Barcelona no compleix la normativa urbanística. Tot això s'ha passat i avui en dia ja la pedrera és un actiu patrimonial més de Barcelona indiscutible. Vull dir que com a lectura de desitjos de 2016 seria que, al marge de lo que passi en concret, que les reflexions de la ciutadania i dels polítics conjuntament poguessin fer com una espècie de gran acord de que el patrimoni no està sotmès en el partit que governa, on està sotmès a la ideologia del grup que governa. Perquè si això és així, clar, arriba un punt que només és patrimoni el que li agrada a un grup. I la societat no està feta així. Els nostres carrers, les nostres cases, els nostres casals, les nostres iglesias, els nostres monuments estan fets a base de cents d'anys, perquè som un país amb molta d'història, que anem acumulant història i anem acumulant de qualque forma un gran patrimoni que és de tots i que de qualque forma el disfruta tota la societat i per tant tot i tothom hi cap amb aquest patrimoni, tothom s'ha de sentir a gust amb aquest patrimoni.
Voleu afegir alguna darrera qüestió?
Bueno, jo el que diria és que a nivell de la ciutadania, per dir, per que va amb un missatge molt, molt esperançador i molt positiu, crec que la ciutadania està molt amb aquesta línia que nosaltres deim i nosaltres ens identificam molt també en els desitjos de la ciutadania. La feixina, per exemple, un dels grans defensors ha estat les associacions de veïnats de Santa Catalina. És molt esperançador que associacions de veïnats o grups de la ciutadania s'identifiquin i defensin, ja per iniciativa pròpia, el patrimoni de la ciutat, el patrimoni del seu barri, el patrimoni de del seu poble, perquè això és el que té més garantia. Convèncer a les propietats i convèncer a la ciutadania de que aquell patrimoni que s'ha anat formant per padrins o per majors té un valor també per la nostra vida, per avui, per explicar als nostres nets, i que en definitiva el patrimoni forma part de la nostra identitat. Per tant, defensar el patrimoni és defensar també la nostra identitat.
Pere Ollés, president d'ARC, gràcies també a vostè per participar al Faristol Divendres Ràdio en aquesta jornada festiva.
Moltes gràcies a vosaltres i, com no, molt d'anys, i que se complesquin els desitjos de tothom, els desitjos bons que avui formulam, i sobretot també, clar, en matèria de cultura i patrimoni.
Ho compartim. Gràcies una vegada més. Bon dia.
Bon dia.
12:24, moment de fer una breu pausa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web d'IB3TV.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3.
Aquest dissabte i en el primer programa de 2016 escoltarem l'actuació en directe a càrrec del cor de cambra Musicantes de Mallorca. Aquest cor està dirigit per Irina Capriles i integrat per una quinzena de cantaires, per cert, molts d'ells professors i científics. Sentirem un repertori de nadales, cançons populars i diversos fragments de música clàssica.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Amb altres qüestions també de l'actualitat i que probablement siguin del vostre interès. Com bé sabeu, aquests dies tenim a les Illes Balears, és tradició rebre la visita del Ballet de Moscou. Per això saludam d'una banda a qui és el responsable europeu del ballet, Luqui, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
També comptam amb Rafael Oliver, de la Factoria Produccions Culturals, que també és el promotor del ballet. Senyor Rafael, bon dia.
Hola, bon dia.
A tots dos, gràcies per intervenir en directe i molt d'anys.
Molt bé.
Com heu passat el cap d'any? La nit de cap d'any, alguna celebració?
Jo personalment aquí a Mallorca, descansant de la gira i ara esperant aquestes funcions que tenim aquest cap de setmana, però bé, el ballet ha arribat aquest matí i a primera hora preparats per aprofitar en el màxim aquest dia de felicitat i festa.
I de mira, Marta, igual que tu i jo, hem passat el vespre descansant.
Sí, així és. Hola, hola a tots dos. I havíem d'apuntar a Martí que se troben ara mateix descarregant perquè ja estan preparant la funció d'avui a la baixa al Teatre de Manacor. És així, ja ha fet una aturada per poder atendre la telefonada.
Sí, bueno. hemos llegado recién, ahora a las 10 de la mañana, y nada, todo ya enfilado para poder preparar lo antes posible que el público pueda disfrutar de lo que es el espectáculo.
I com estan anant d'aquests preparatius? Serà aquesta la primera funció?
A Balear, aquí... en las Baleares.
Sí, aquí a Baleares.
Mañana en Ibiza y luego pasado mañana y al otro en Palma.
Uh-huh. Rafael, volies apuntar qualque cosa?
No, no. Estem a l'Auditorium de Maratà, un espai nou, gran, que ja hi hem estat dues o tres vegades i que és una felicitat perquè te trobes amb un públic que repeteix i repeteix i, per tant, que coneix el Ballet de Moscou, públic que també ve per primera vegada i que ompli aquesta sala que és l'Auditorium de Maracó. Fas feina amb molta tranquil·litat, els professionals que hi fan feina i sobretot pel públic de Maracó, que quan sabem a Mallorca és un públic molt exigent, molt que li agrada el teatre i que és un punt de referència de Mallorca. Uh-huh. A continuació, demà anem a Eivissa, en el Palau de Congressos de Santa Eulàlia, fa una setmana que no hi ha entrades, o sigui que, uh-huh, que també està pla, però molt agrada també anar dins de l'exposició en el màxim d'Illes, cada vegada que feim els espais i tal. I després el dissabte, el diumenge a les 7 de Sora Baixa estem a Palma, a l'Auditorium de Palma amb el Trencanous, i el dilluns el Llac del Cisne.
I encara queden entrades per a aquestes representacions?
Sí, sí. I Eivissa que està exaurides totes les entrades, però tant aquí crec que en queden una fila a l'Auditorium de Manacor. A Mallorca també queden entrades a l'Auditorium. El ballet de Moscou, la particularitat que ve és que és un ballet que diríem, sense cap lloc de dubtes, o sense cap dubte ni una, és el ballet més estimat pel públic d'aquestes illes. I ho demostra que fa gires tres vegades cada any, o sigui, cap cantant, ni siquiera en Serrat, vendria tres vegades a l'Auditorium de Palma. I això ho fa el Ballet de Moscou.
I per costum, des de fa quan que ve tres vegades cada any?
No, potser tres vegades, potser fa potser quatre o cinc anys. Abans venia dues vegades o una vegada a l'estiu, els darrers potser 15 anys o 12 anys, però mos agrada insistir que siguin disfrutin, anant canviant, no sempre se fa. El mes de desembre se fa el Trencanous, tot el Teatre del Món, després han fet Don Quixot, han fet La Bella Dorment, han fet El Llac del Cisne, se fan diversos. La propera gira hi haurà Giselle, o sigui que se van canviant d'estit. Depèn de que molta gent diu, perquè sempre és el mateix. No és sempre el mateix, se van canviant d'estit, dins estit clàssics, lògicament. I una altra cosa interessant...
Rafael, quin és el secret? Perquè sempre, any rere any, s'omplia...
El secret és molt simple. Jo com organitzador procur no fer el ballet per una minoria. Procur que venguin gent per primera vegada. Que el ballet clàssic arribi a moltes persones per primera vegada. Per això fomentam que la gent faci un grup, que venguin de pobles de Sineu, a Palma principalment, de Sineu, d'Inca, de Manacó, Manacó no, perquè estem a Manacó i ja tenim
un gran teatre.
Però intentar fomentar en el màxim que seguim faci grup, que arribar a persones que no han anat mai en el ballet i que hi vagin i que quedin enganxades. O sigui, que és simplement el secret d'intentar arribar a aquest públic.
Jo apuntaria, Rafael, també que la companyia a l'hora de salir a un escenari en Baleares... es como si ya el vínculo que tiene con el público es como bailar para gente conocida.
Claro.
Un público fidel.
Diferente. Sí, conseguimos que el público repetezca.
Que le sacas la sonrisa, que le sacas el aplauso, sí, sí. Y a la vez el público le está sacando al bailarín el máximo que puede dar. ¿Sabes? Claro. Es como cuando juegas en casa, ¿no? En fútbol, en cosas de estas.
Això és el nom que té, no? El ballet de Moscou, que no té, per ventura, altres ballets del món.
Claro, se trata de eso, de conseguir ese vínculo con el público, ¿no? Ese matrimonio en que tú me aplaudes y yo te bailo, es Bueno, yo creo que sí, es increíble, sobre todo aquí en Baleares se nota muchísimo.
Es un momento mágico, ¿no?
Sí, sí, lo es. Y yo especialmente lo noto en los bailarines cuando salen al escenario. Salen con otra actitud. ¿Sabes? Ya no es el... Está evidentemente el respeto y el rigor a la escuela rusa de ballet, pero salen como más cómodos, con un peso menos.
¿Y por qué, o sea,
y eso el público lo nota? No lo sé, yo creo que ha sido a base de como apuntaba Rafael, venir muchas veces, y eso le ha dado a los bailarines la comodidad o el sentimiento de tener que romper menos barreras a la hora de expresarse.
Y lo que toca más
como cuando un amigo te mira, ya sabes lo que quiere decir.
Sí,
pues
sí,
es
sí.
Un poco lo mismo.
Hay una empatía especial.
Exacto.
I el que toca como programador también a nivel europeo, trobes que és diferent la resposta aquí a Balears, aquesta connexió que expliques a altres públics?
Como te he dicho, se produce en pocas plazas, como decimos nosotros, ¿no? Aquí en Baleares, ya te digo, en otros sitios es como más frío, ¿no? El bailarín tiene que empezar convenciendo, tiene que empezar demostrando. Aquí es como si el público ya lo sabe, y en realidad incluso lo notas incluso a la hora de bailar en que es un poco menos fría la interpretación del bailarín.
Como más confianza.
Exacto, exacto.
Ajá. Y apuntàvem, en Rafael, mos comentava això de fer grups, no? Per
sí, per arribar més gent. Sí, sí, és interessant persones que vinguin per primera vegada. Persones que no saben que és ballet, que se pensen que és ballet...
És avorrit.
No, sí, que és aquella cosa elitista, que costa elitista, moltíssim, perquè també. A vegades s'han fomentat aquí mateix a Palma, la temporada de ballet, que subvencionava en dos públics, se subvencionava, i, bueno, i les entrades costaven 60 euros, clar. 60 euros d'entrades, l'únic que estàs... fomentant és que la gent més pot adquisir.
No tothom se pot permetre una entrada de 60 euros.
I en canvi, si intentes fomentar que la gent faci grups, que s'organitzin i tal, que creu que boca a boca, que des d'una associació cultural a les escoles de dansa hi participin, perquè també en el Ballet de Moscou aquesta gira... per temps serà un poc difícil, però normalment les escoles de dansa poden assistir en els exercicis d'escalfament. De vegades feim masterclass per als alumnes de les escoles totalment gratuïts i tal. O sigui, intentar implicar els que mantenen viu la dansa, que són les escoles de dansa, i aquesta relació amb les generacions
que venen, no?
Ara, clar, aquestes escoles de dansa, les mares que duen els seus fills a dansa, no paren pagar els preus normals que valen. I en canvi, si li ofereixes la possibilitat que comprin entrades a 20 euros i que facin un grup i tot això, pues és una manera que hi participin més.
Clar, abaratim les entrades d'aquesta manera, i és una manera de fomentar que la gent hi pugui anar al teatre.
Sí.
Clar.
La resposta, mira, lo meravellós en el final no és que el teatre estigui ple, lo meravellós és que a la sortida te vengui una persona d'una associació o una persona major, per exemple, de 70 anys i que te digui, és que jo venc per primera vegada a l'auditori, no ho coneixia, no hem pogut llegir el programa perquè m'ha arribat tard i tal, però compten una història tan meravellosa sense cap paraula, simplement amb el cos. Una persona de 70 anys que descobreix que la dansa és meravellosa, jo crec que és meravellós. La cultura ha de ser per tothom, no ha de ser per una minoria. I aquesta és la nostra...
I per què el Trencanous? I per què el Llac dels Cignes en aquest dia?
Perquè tots els teatres del món, les tres obres que més representades a la història de la dansa clàssica han estat el Llac dels Cignes, el Trencanous i la Bella Dorment. Precisament les tres amb música d'en Tchaikovsky.
I
són les obres més representades. També pot fer un Don Quixot, que és meravellós, pot fer un Giselle, però nosaltres, que som una empresa privada i que evidentment ni cercant cap subvenció ni cercant res, sinó que la resposta del públic és que mos mantén i en un moment de crisi, aquí on tens un 21% penalitzat d'IVA a cada entrada, que pugui funcionar recorre en els clàssics, en els més coneguts. Després, les institucions poden fer altres títols i poden invertir en dansa contemporània i amb altres tipus de dansa, però nosaltres hem de fer els clàssics.
Però no arriscar no significa que no hi hagi innovacions a dins aquestes peces clàssiques. Demant.
Això t'ho pot dir més.
Lo que hay es un claro respeto por la coreografía original. Uh-huh. Y como compañía de ballet clásico, esa es una de las premisas.
Claro.
Evidentemente innovas en tanto en cuanto cada bailarín tiene unos sentimientos y cada bailarín siente su rol de una manera, pero claro. En cuanto a coreografía intentas respetar, porque lo que no puedes luego es fallar a un público que ha venido a ver una coreografía clásica súper escrita, uh-huh, con unos momentos muy claros y muy decisivos que hay mucho público que ya conoce, y tú tienes que dárselos y tienes que dárselos bien, correctos y lo mejor que puedas dar.
Claro, es una dels moments, ¿no?, esperats a dins les representacions.
Tienes que ser fiel a esas representaciones. No puedes luego de repente decir, pues mira, falta este acto, ha faltado este movimiento, no. Tienes que intentar. Aunque ahora mismo lo que se recortó inicialmente, piezas como El lago de los cisnes, para hacerlo, ha sido el resultado de la experiencia. Si falta un trozo de música, es un resultado de la experiencia de hacer que desde el principio hasta el final el espectáculo quede redondo.
¿Y
para público neófito y para público experimentado?
Y de un espectáculo de esas características, todo un ballet de Moscú, a nivell privat en aquest cas, i també acompanyat de suposam d'una escenografia especial, com que ens podeu explicar del format?
El formato, ya te digo, es un formato de ballet clásico con, uh-huh, con telares pintados a mano, uh-huh, increíble, el vestuario increíble, y ya lo está pensado todo para poder viajar y viajar y viajar sin que luego eso afecte luego el resultado en el escenario, evidentemente.
Claro. Bé, idò, esperam que aquelles persones que no hagin anat encara en el ballet, sigui de l'edat que sigui aquesta una oportunitat, no?, per trencar aquesta dinàmica i que s'acostin en aquesta màgia de la dansa clàssica en aquest cas.
Solo tienes que sentarte en la butaca del teatro y con que tengas un poro abierto, que dejes entrar algo, el ballet de Moscú hará el resto, te lo aseguro. Te enamorará a partir d'ahí, en ese momento, el ballet.
Idò, fem aquesta convidada i recordem que avui, precisament a les 7:30, si no vaig xerrada, el tenim al Trencanous, a l'Auditorium de Manacor. Demà, bona nau cap a Eivissa, però no queden entrades, però bueno, encara així ho dèiem, en el Palau de Congressos. I per l'Auditorium de Palma, tenim dues dates, dia 3 de gener a les 7 de l'hora baixa, el Trencanous, i el Llac dels Cignes, dia 4 a les 9. És correcte?
Correcte.
Correctíssim. Idò, molta sort.
Gràcies.
Moltes gràcies per atendre la telefonada, Rafael Oliver, de la Factoria de Produccions Culturals, i també ens ha atès Luque, que és el responsable de les promocions a nivell europeu de Ballet de Moscú. Moltes gràcies i fins la propera.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Adéu. Thank you.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com. De sona, de sona.
IB3, 10 Nadales amb tu.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio, no ens perdis la pista.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Entrem en la recta final del programa, edició especial de divendres 1 de gener, primer dia del 2016, per tant, en el que també comptem i saludam amb el director de l'Observatori Astronòmic de Costitx, a Mallorca. Ell és Salvador Sánchez. Molt d'anys, bon dia.
Bueno, molt d'anys, bon dia, com esteu?
Com heu passat la nit de Cap d'Any?
Pues con tothom, família i vinga.
En família...
Sí. I vinga.
Taula i boure.
Ben bé, Ida, heu tingut bona companyia.
Sí, sí, estupendo, anem molt bé.
Això s'agraeix, això s'agraeix. Com ha estat, per cert, a nivell astronòmic l'any que hem deixat enrere? Algun fet destacable?
Bueno, el tema està, les són emissions especials, les que m'han donat fites, no? L'emissió de Plutó... els nous programes que s'han posat en marxa a Estats Units de recerca d'asteroides, que ha estat una autèntica explosió, per simultanis per vigilar asteroides, el Catalina, que ara en parlarem, Catalina, Atlas Program i el Pan-STARRS. Tot això té una història enrere, que va ser provocada per l'Observatori de Mallorca, i per nosaltres és un orgull que això s'hagi posat en marxa. Per nosaltres l'home destacable. I, bueno, la de Plutó és una fita.
Perquè, Catalina, perdona que t'interrompesqui, però Catalina...
Catalina Sky Survey és un programa americà que està a Arizona i està, se diu Catalina perquè són estar els Montes Catalina, se diuen així, com ara Monte Santa Magdalena, ho entens?
Però ara nosaltres teníem la possibilitat de la nit de Cap d'Any, precisament, de veure aquest
pues, cometa. Bueno, per les oportunitats per mirar cometes... són bones de vegades. En aquest cas, l'interès és perquè es cometa es podria veure en primàtids de forma fàcil, o se pot veure. Qui ho vulgui intentar en primàtids, que no és a simple vista, si n'hi ha de parlar Catalina, Sky Charts, allà en Google, i vostè sortirà la localització, aconseguir-ho dia a dia. Realment no és un cometa fàcil d'observar, però en primàtids sí se pot veure bé i en petits telescopis oberts també. El tema està que l'interès del Catalina, el cometa aquest,
sí?
És perquè se sap que bé, com moltes vegades passa, ve de l'origen, diguéssim, o l'origen primari dels cometes, que és el núvol d'Oort. Entonces, quan venen així i se descobreixi i se sap que l'òrbita ve d'allà directament, és una oportunitat única perquè el cometa reaccionarà amb el Sol, quan se tracti el Sol, i és una oportunitat única irrepetible per poder mirar com reaccionen aquests materials primigenis que tenen 4.000 milions d'anys, que és el que realment se sap que va té l'origen de la vida. Entonces, sondes espacials, telescopis a l'espai, observacions massives se fan a arreu de tot el món per poder veure com reacciona aquest autèntic laboratori de lo que és un cometa.
Clar.
I d'aquí ve l'interès.
Un interès més científic, no, diria?
Sí, però a més de primer marge, perquè en aquest moment a l'espai, en òrbita, tenim telescopis que funcionen de primera, vol dir que la màxima resolució possible la fan en un temps mínim. Entonces, això són oportunitats irrepetibles. D'aquí ve l'interès de cometa Catalina. Ja veureu que si porau cometa Catalina n'hi ha ascens, perquè el projecte Catalina n'ha descobert molts, l'Observatori de Mallorca n'ha descobert 8, 8 només, però un d'ells, per cert, és el Herrero La Sagra, que és com un d'aquests, però ja està estacionat al cinturó principal. L'interès ve per les dates, no?
Clar.
Que no, la lluna ja no fa nosa, tal, i que ho vull intentar senzill, Catalina Sky Charts en el Google, i sortirà ja la localització, aconseguir-ho dia a dia. I bueno, és d'aquí ve l'interès.
Martí, hem de comentar, sense cap dubte, que enguany és un any... Ja duim celebracions, però encara queda, perquè fa 25 anys d'aniversari de l'Institut Astronòmic de Mallorca, i per això tenen moltes activitats en marxa, que algunes ja les han fetes, però que quines resten encara, Salvador?
Mira, nosaltres donarem un ressò lo màxim possible en aquest 25 aniversari, no només per ser aniversari, sinó per la tasca de voluntariat científic i tecnològic que s'ha duit a terme. En grans sacrificis, grans reptes, i sobretot a nivell de descobriments. Tot és el que volem és volcar tots els nostres esforços a la societat perquè puguis visitar l'observatori, el planetari, i tot va començant per les escoles, que han duplicat les visites, en forma com a la Jabuda Cresques, i això durarà tot l'any pràcticament. Nosaltres...
Quantes visites preparem? Aproximadament en fan les pues escoles
d'ençà que hem començat el programa Jabuda Cresques, que està a la web, o amb.es, sí? Hem duplicat, o sigui, hem hagut de fer visita de col·legis en dissabte, que són els visites en mai. Les sessions de pares s'han muntat també, i bueno, nosaltres, de fet, ja diumenge i tot hem hagut de fer visites de sessions de pares.
I quina és la reacció dels nins quan visiten?
Els nins són una meravella i un compromís peliagudo. Vol dir que me fan preguntes, no aturen, tremendo. Va, se me va ocórrer fer un taller experimental de llançament de coets, d'introducció a l'astronàutica i a l'aeronàutica, un de matí, i bueno, van juntar tres col·legis, un internacional, un privat i un anglès. I bueno, ja tenim que volen fer taller de coets en els col·legis, o venir aquí, bueno, ja muntarem, perquè la huella ara està ja preparada, ja està llesta, i bueno, el tema està en que no aturarem perquè és el tema està la ciència de l'espai. O sigui, el que és la fita d'aquest 25 aniversari és donar a conèixer a 100% el que és la importància per al futur tecnològic, el nomenat, abusant d'ell, i marrem així, sí. Que tothom parla, sobretot els polítics,
però
i
no
al final,
ben
i al final, i marrem així. Vaya por Dios. Clar. Entonces nosotros lo que fem és, el nostre camp, divulgar la ciència de l'espai, perquè això provoca noves vocacions, tant d'enginyeria com de ciències, etc. Entonces, en això anem, en el 100%. El Planetari de Mallorca, l'equip del Planetari de Mallorca, és un voluntariat fantàstic, que l'hem posat a punt després d'un batxe tremendo, de varies i de xadesa, doncs ara el Planetari està al 100% i estem provant ja, o sigui, de fet ja fa mesos que treballem, i no esperàvem mai duplicar les visites escolars, això mai. Bueno, hem trobat una cosa tremenda sobre el seu calendari. I d'on això anem?
Clar, i respecte a projectes científics, aprofitam que el tenim en línia com a director de l'Observatori, en els darrers anys s'han reduït les partides que es destinaven a investigació. En aquest sentit, es podrien incrementar les ajudes que rep Costitx, l'Observatori que vostè dirigeix, per atraure també talent internacional?
Nosaltres hem donat la talla, i ho vaig dir ben clar. Nosaltres tenim convenis a la Universitat d'Hamburgo amb un equipament que mai haguéssim trobat, haguéssim aconseguit a Espanya, a l'Open University Britànica, a la qual també hem firmat el conveni des del 2004, i equipament astrofísic pur i científic l'hem aconseguit a través d'Europa, a través del nostre currículum científic. Això està claríssim. Investigador del Max Institute, investigador dels Estats Units, de nostres fites com a descobridor d'asteroides, no en parlarem avui perquè és molt llarg, i el que volem és que l'esforç de les institucions, estem parlant del Consell de Mallorca, del govern, estigui a l'altura del nostre esforç. Això, aprovar fer una fundació i no executar-la, aprovar fer projectes i no fer-lo, un observatori o una institució científica no pot estar així, d'aquesta manera, així a llarg plaç. Entonces, el que volem és que l'esforç nostre estigui a l'altura, l'esforç de les institucions estigui a l'altura del nostre esforç, sobretot...
Perquè vosaltres ja esteu.
Home, l'altre fa 25 anys que vam iniciar això i el tema és tant que internacionalment estem reconeguts a formar part de grans descobriments i els Estats Units, és una cosa que sortirà a la web de 25 aniversari, han aprofitat descobriments nostres, lògicament, per a ells rellençar els seus programes. La pregunta que més... Tu vols m'ho fes preguntes, però els Estats Units, col·legues nostres de Jet Propulsion Laboratori de NASA, la pregunta que més mal m'ho va fer...
Sí?
Va dir, home, aprovecharemos esto del asteroide este que se acercó tanto para esto, tal. Y por cierto, me lo demanen. Uh-huh. ¿Y vuestro país qué está haciendo por vosotros?
Uh-huh.
Bueno, això és tremendo, perquè el nostre país, Espanya, és el pitjor país en aquell moment d'Europa per la ciència espanyola.
Uh-huh.
O sigui, a nivell de 2009, l'astrofísica de Canàries està indignadíssim amb el suport que no dona el govern espanyol. I l'astrofísica de Canàries és una institució, bueno, de pes mundial. Nosaltres ara estem instal·lant el projecte Magic, que és per tornar sobre asteroides, i és un 10, l'equip de Canàries és un 10, és el millor que hi ha, i no tenen el suport que toca. O sigui, a Espanya, jo espero i confio en positiu que això canviï, perquè no parlem de la ciència. La ciència espanyola en general no pot seguir d'aquesta manera.
Clar. I astronòmicament, què podem esperar de 2016?
Pues anem a lo positiu. Tenim una primavera de Júpiter. Júpiter és un espectacle. Estem preparant ja la programació a partir d'allà per observar la sessió de Júpiter, explicar el que és el lligand del sistema solar. I a tot seguido, això durarà tota la primavera, pràcticament fins al maig, i d'aquí hi ha un relleu fantàstic, que és ja l'observació que comença el de Saturno.
Uh-huh.
Saturno, que és un espectacle. Nosaltres el sistema solar li donava una gran importància de divulgació en el planetari, perquè és el que pren consciència de la Terra, de lo que és l'evolució de la vida, i sobretot, parlant d'astronàutica, lo que és un ensaio que hem fet de taller, que ara passarem a les escoles, que és de la Terra a la Lluna. La importància que té en les nostres vides la Lluna respecte al nostre planeta.
És un poc Julio Verne, no, això?
Sí, però de fet té moltes connotacions. Aquest taller de la Terra a la Lluna, no hem parlat molt de Julio Verne, però parlant de la fascinació i obligació que té la Terra d'agraïment respecte a la Lluna. Sense la Lluna no s'haguessin complit els cicles vitals. I aquí això la gent li encanta. Quan expliquem el viatge espacial a la Lluna, lo fàcil que és anar a la Lluna i tornar, però lo car que resulta, la gent se'n va contentíssima i bueno, molt motivada. A part que la Lluna, la ven cada dia, sí, la Lluna, però a més,
Sí, no la coneixem.
No la coneixem. Pues mos centrem en això, perquè el viatge espacial és el futur. O sigui, les missions espacials, realment, parlant de Marte, però la Lluna és el nostre planeta germà. I en això anem.
Quina meravella, Martí.
Idò, sí, una bona manera també de començar l'any somiant i amb la vista posada en les estrelles i els planetes que tenim més enllà d'on ens arriba realment la vista. I gràcies, això ho sabem, a la feina que realitzen, entre d'altres, l'Observatori Astronòmic de Costitx, Salvador Sánchez, que sigui un any d'èxit.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Molt d'anys. Gràcies.
És moment ara sí de tancar el programa d'avui. Un programa que hem fet possible Àngela Seguí, Jordi Pol, Romina West, Marta Fernández i Martí Rodríguez. Us esperam a la sintonia d'IB3 Ràdio dilluns a partir de les 9. Estrenam nou horari. A partir de dilluns us esperam a IB3 Ràdio a partir de les 9, això sí, fins a la 1. Us deixam amb la banda sonora de la jornada de l'1 de gener, la marxa Radeski, molt d'anys de tot cor, i que també per tots vosaltres sigui un any d'èxit i d'aventura. Bon cap de setmana.